Sopa d'estrelles, un viatge per l'espai.
Bona nit, benvinguts un dijous més a Sopa d'Estrelles, el programa que, com tots sabeu, du a terme la secció d'Astronomia i Ciència del Centre Excursionista de Banyoles. A veure, avui és dijous, evidentment, dia... dijous 5, és? Sí, 5 de febrer de l'any 2009. Comencem, jo he dit, el programa número 21 d'aquesta temporada, el 216 del nostre còmput total, i... Bé, com sempre, ja sabeu, primer parlarem de curiositats, de notícies, de tot allò que més o menys va esdevenint durant aquesta setmana i que creiem que té un cert interès per comentar. També la frase, evidentment. No tenim frase avui, Jaume. Bueno, és igual, jo diria una frase. Jo ja tinc el rotllo pres i després en canvieu, a veure, i quan no ho dic, llavors rebo la bronca. Bé, i avui encetem una nova... un nou apartat, diguem-ho així, és un apartat curtet, però tampoc serà setmanal, sinó cada dues setmanes, dues, tres setmanes, i és, l'hem titulat Respostes científiques a preguntes absurdes. No sé, us he preguntat alguna vegada, si, no sé si penseu, els animals tenen dues potes, quatre potes, vuit potes, per què no en tenen tres, per què no en tenen cinc, per exemple? Bueno, però no sé, o si no... Avui, sí, la pregunta que li farem avui, per exemple, és per què els primers marcians eren de color verd. Us heu plantejat alguna vegada? Pues sobre preguntes d'aquest tipus, així, que semblen un principi absurdes, sobre aquestes preguntes tenim una persona que ens farà una resposta científica. Aquesta persona, bueno, ens fa il·lusió, la veritat sigui dita, que col·labori nosaltres, perquè és en Rafael Balaguer, és un vell conegut nostre, ja moltes vegades ha tingut el programa, però un més... El bo d'aquesta persona també és que és membre d'una altra associació astronòmica, concretament de l'Agrupació d'Aficionats a l'Astronomia de Girona, i bueno, per això dic que es fa il·lusió, es fa gràcia, perquè que col·labori amb nosaltres una persona d'una altra associació, no? És una persona que, bueno, col·laborem, i en més aquest mes, un dia d'aquests mes vindrà a fer un programa també, ens parlarà de l'home neandertal, que sempre també es ve a vegades a fer xerrades de presentació d'excursionista, i tenim bon contacte amb ell, com amb tots els membres de l'associació.
Anem a germanar les dues associacions.
Sí, és una manera. I, bueno, i el contacte amb ell perquè ens faci aquest programa també fa molta gràcia. I bé, després d'això tindrem la pausa i després ja tenim un convidat. Avui tindrem un convidat també bé conegut nostre, membre d'Astro Banyoles, que és Miquel Molina, i avui ens parlarà d'astronomia nàutica. No us dic de què va perquè realment quan es va passar el resum, però bueno, en principi és com orientar-se en una cosa que en principi sembla ser que es desorienta un, alguna de cosa així. Vull dir que casualment s'orienten en una cosa que sembla ser que no és la manera bona d'orientar-se. Més o menys és un resum així.
És de la fàbula, quedarà claríssim.
Però...
Confiem en el convidat.
Sí. Vull dir...
Però no havia de parlar de les mètodes de navegació dels etruscos.
També, sí, ah, també.
Bueno, pensava això... que era això.
No, és que si ens escolten, diguem l'astronomia nàutica, perquè si ens sent un dels etruscos ja no vindrà.
Ah, ja no vindrà.
Deixem-lo. Quan vingui aquí li preguntem, no hi ha cap problema. I bé, ara ja som tots, ens faltava... Érem tres, ja som els quatre. Xavi, què ha passat avui?
Em porté res.
No, res.
Coses de feina.
Coses de feina.
Li faltava un bit per completar el programa.
Ah, no hauries no això,
faltava,
sí. Havia perdut.
Un error de compilació d'última hora, però solucionat.
No havies perdut el missal, no?
No, el missal està obert.
Molt bé.
I a punt de llegir les epístoles.
Benvingut.
Benvingut.
Carles.
Hola, bona nit.
Bon vespre.
Sí. Jo volia afegir que això d'en Rafael Balaguer no s'ho prenguin molt en sèrio, la gent.
Per què?
Per què no?
Per què no?
Per què no? Bueno, bueno.
A mi però... també em fa molta il·lusió.
Després, també,
I per què no?
Jo crec que, a més, vull dir...
Que home, és que ja,
a veure, ja... molt científiques.
Que tu no hagis marcians verds...
Sens dubte, però el programa, per exemple, veig a partir d'una base falsa. Com hi ha els primers marcians? No hem trobat ni encara els primers marcians.
Que tu no els hagis vist no vol dir que no n'hi hagi.
Ningú els ha trobat, jo sabia. Per tant, el punt de partida ja...
a més, a partir d'una ignorància, no podem dir falsa, a partir d'un fet que no està, vull dir, tant com que no hi ha hagut els primers marcians, tampoc podem afirmar que siguin
marcians. A més a més,
no diem cap falsetat.
Tu vas surts al carrer ara i dius que has vist un marcià, et prenen per boig, millor no dir-ho. O sigui, que la gent que els ha vist no ho diu.
Bueno, això no conclou que algú els hagi vist.
Ah, exacte, molt bé. Llavors, això vol dir que millor els ha vist algú?
Ai, potser hem emigrat, ara no estan vivint ja el nostre sistema solar.
Però a veure, vale. Estem donant voltes filosofies tontes, absurdes, perquè els marcians sí que existeixen.
Ah, veus?
A les novel·les de ciència-ficció.
Per exemple.
O a la teva imaginació.
I eren de color verd, els primers.
Vale.
És cert o no?
Llavors, per què ens imaginem que els marcians són de color verd?
Aquesta seria la
pregunta.
Ja t'agrada més.
Aquesta pregunta ja m'agrada més.
Molt bé. Josep,
molt bona nit.
Bona nit, o quasi avui ni saludes, avui ja tenia castigat. I qui us parla, en Joan Anton. Després d'aquest debat que l'hem començat abans de normal, però...
Seguim amb els debats.
Seguim, sí.
I parlem, ja que tenim visites papals últimament per aquests territoris,
sí.
Doncs... És que avui...
Del papa?
No, no, però representants.
Ah, el del papa. Aquí a Banyoles?
No.
Ah.
Bé.
A la península.
A la península.
Ah, bueno.
Jo és que ara estava mirant... Bueno, hi ha sigut un bordes d'idees que és l'any Darwin, doncs, a més d'estòmic, no deixa de que contínuament estàs llegint notícies, blogs, fòrums i tota mena de creuaments de dos bandos disparant-se missius un a l'altre d'idees. I bueno, avui hi ha una que m'ha xocat una mica, perquè no pensava que la cosa fos tan...
El 54% dels anglesos?
Sí, diu 51.
51?
51. Bé, més del
50. Més del 50.
És igual, més de la meitat, deixem-ho així. Diu, més del 50% de la població britànica, alerta, que estem parlant...
Són uns quants milions, sí.
Accepta la teoria, no accepta la teoria de l'evolució de Darwin.
Ah.
Sí, sí, encara, o sigui, encara no, són patriotes,
no vaja. Encara.
Sí.
I quina defensa?
Diu... El 51% creu que un dissenyador va tenir que intervenir en l'origen de la vida. I un de cada tres considera que Déu va crear el món en els últims 10.000 anys.
Ah,
són xifres que són bastant...
En els últims 10.000 anys?
Sí. En els últims 10.000 anys.
Sí, perquè anteriorment parlava una mica dels Estats Units com una societat molt conservadora, i així no la sorpresa és que Anglaterra... Diu que
encara ho són més, no?
Sí, a més és que justament és un país que és cuna de les teories... justament de,
bueno,
de
cuna Darwin, per en Darwin, però Darwin, no pas per la resta, clar.
No, però és que justament...
Cuna i tomba, també, no? Perquè és on està enterrat també en Darwin.
Sí, no, perquè justament els, un ultradarwinist, com és en Richard Dawkins, si us recordeu les seves obres, el gen egoista i tot això, esteu convençut, és anglès, i a més denuncia la ignorància dels seus compatriotes, perquè els talla l'estil d'ignorància.
Bueno, si algun dia trobes l'enquesta aquesta feta a nivell espanyol, també...
Sí, seria bastant...
Proposa-la.
I suposo que també seria interessant saber com s'ha fet aquesta enquesta, no? També, perquè a mi em continua sorprenent molt aquests resultats. No?
Sí, però no deixa... A veure, jo no sé si la xifra és 50, si és 40, si és 30, si és... Tampoc hem d'entrar en un ball de xifres a veure tanta gent. Però sí que és cert que cada vegada que fem algun curset o que jo he assistit a una conferència dirigida al públic en general, sempre salta algú que li sorprèn molt quan donen les xifres de l'univers o quan estem parlant de coses d'aquest tipus. Sempre hi ha algú del públic, no sé si tu, Carlos, vas estar en una que van fer ara fa pocs anys, molt, que un senyor va dir que tot això que estava explicant aquell senyor, que estava explicant de manera molt entenedora i molt molt harmoniosa amb els principis religiosos, tot i va sortir un senyor que li xocava molt el que estaven explicant perquè estava, entrava totalment en contradicció amb les seves idees, creences i això. I no deixa que cada vegada que anem a un lloc sempre hi ha algú que s'ho replanteja o que o no sé si està en contra obertament o no ho acaba de dir obertament davant de la gent, però que sí que el xoca completament quan estem parlant d'aquestes coses. Oh. Per tant, jo no sé la xifra que arribaríem al 50%, però que sortiria gent...
Home, segur.
No, i el debat, i a vegades el veus amb, amb nanos de primer d'ESO, no? De 12 anys, doncs això, que n'hi ha molts que creuen que fins i tot cada raça Déu els va crear diferents, no? I tan sols que venim tots de, diguem, de la mateixa espècie, no? I que realment, dir, clar, això d'alguna manera ho han sentit el, algun lloc, no? Suposo que també, degut al tema d'immigració a nivell cultural, doncs, nostre, doncs, també ha disminuït una mica,
a mi em
no?
fa poc que no surti, ja que surt molt aquests temes a la televisió últimament, inclús d'altres, que no surti objector de consciència del darwinisme. Es podria arribar a donar el cas? Jo, no és broma, l'altre dia estàvem parlant amb el debat si, per exemple, segons la religió poden fer gimnàs o no poden fer gimnàs o coses d'aquest tipus.
No, un moment, sí. És que en aquest moment has entrat amb el nostre convidat i veig que va dient que sí amb el cap, que si vol intervenir el deixar, benvingut, Miquel.
Es estem fent un tipus de debat, t'estic donant una notícia, per però aprofitem per...
Vull dir que si vols posar cullerada, veig que ara vas fent així amb el cap, si sentiu una cinquena veu és la d'en Miquel que captarà ara.
Jo pregunto, doncs, això, dic, no, jo no em vull examinar de biologia perquè expliqueu darwinisme o selecció natural, no? Jo sóc molt...
Home, no donis idees i canviem... Però lligat a això va una mica la frase que dèiem que no diríem... Deia d'un dia frase perquè no conec l'origen. Jo li conec de José Antonio Marina, que deia que sense llenguatge, sense paraules, no hi ha intel·ligència, no? I ella ho justificava d'alguna manera, que nosaltres com pensem alguna cosa estem parlant amb nosaltres mateixos, dir, sense tenir llenguatge no podem tenir un pensament, no? I, per tant, la base de l'evolució cap a la intel·ligència, doncs, és el llenguatge, evidentment. A mesura que hem anat sofisticant el llenguatge, també la nostra intel·ligència, és dir, no pot ser el mateix raonament algú que domina 500 paraules que algú que en domina 5.000, no? Encara que aquí entraríem una mica, doncs,
és l'ull i la gallina una mica, no?
Sí, aquí entraríem una mica en discussió amb alguns casos històrics, no, de matemàtics amb poc llenguatge que havien fet raonaments molt complicats, no? Però jo crec que globalment ho podem acceptar.
Però clar, parles de llenguatge verbal.
Sí, és el començament.
Però aquest matemàtic millor tenia un llenguatge molt potent, que era un llenguatge matemàtic, no deixa de ser un llenguatge.
Sí, però un llenguatge que apareix a posteriori. És a dir, si no hi ha el llenguatge parlat, és a dir, ja no ens podem plantejar el llenguatge matemàtic. És a dir, el llenguatge matemàtic és una abstracció de molts conceptes que primer els hem tingut a partir de parlar.
Però vull dir que el cargue matemàtic dominava poc el llenguatge era possible, perquè la base ja estava feta.
Sí, no, evidentment encara...
Perquè el llenguatge és vocabulari, però és estructura,
també.
És sintaxi. I si domina, si és una persona que instintivament, o com sigui, té un gran domini de l'estructura, de la gramàtica, amb molt poc llenguatge pot fer molta cosa. I la matemàtica és precisament poc vocabulari, per dir-ho així, o relativament poc vocabulari, i molta sintaxi.
El que tens uns mínims del llenguatge, fins i tot tu pots perfeccionar el teu llenguatge, amb llenguatge modificant l'idioma o creant-ne un de nou, pot ser un llenguatge matemàtic o...
Jo, tu parlaves de Darwin, jo volia tenir una cosa d'en Darwin. Hi ha els premis Darwin, és el que fa anys que es donen. A mi em fa gràcia a qui es dona el premi Darwin.
El que ha canviat més, evolucionat més.
No, espera't, és molt bo. Aquells éssers humans que moren de forma absurda, impedint així que es puguin reproduir i tenir descendència, contribuint d'aquesta manera a millorar l'espècie humana. A veure, un parell d'exemples. Un tio que tenia talps al jardí, i estava fart d'això. I al final un dia no s'ha de córrer una altra cosa que fa un parell d'electrodes i clavar-los a terra. Clar, et fa rostir. Els talps i ell també es va rostir.
Sí,
però hi ha un altre, aquest, aquest també es va portar primer, un tio que feia...
Sempre és a títol pòstum?
Sí, és a títol pòstum.
Sí, perquè no es poden reproduir ja.
L'altre és dos amics que estaven en un balcó fent una competició d'escopinades. Diu, espera, jo arribaré més juny. Va agafar carrerilla... Vull dir, sí, sí, vull dir,
i va guanyar un bon premi, clar.
Sí, un bon premi. Això, o sigui, però vols això, gent que mora de forma absurda impedint així que es puguin reproduir i tenir descendència.
N'hi hauríem prou que quedessin estèrils per això,
No.
Bueno, no, que si el electró quedava sí, estèril també podia haver optat, no?
Sí, també, sí. Però bueno...
Vale, jo porto una notícia que parla de que l'Iran va posar ahir el seu primer satèl·lit de fabricació pròpia en òrbita i el seu govern en destaca els objectius pacífics. L'Iran va anunciar, de fet l'anunciada avui, per ahir, la posada en òrbita del seu primer satèl·lit de fabricació pròpia, tot i que el govern ha posat èmfasi en els seus objectius pacífics i ha considerat que tots els països haurien de beneficiar-se d'aquesta tecnologia. Diu que la tecnologia iraniana és purament per objectius pacífics i per abordar les necessitats del país. Això va dir-ho durant una roda de premsa en el marc de la cimera de la Unió Africana que es fa actualment a Addis Abeba, Etiopia. Bueno, vale?
Molt bé.
Jo voldria reivindicar una mica, doncs, o criticar una mica els papers dels científics amb la societat actual, no? Clar, estem una mica dient ara tota l'època de crisi així, doncs, és una societat que manca d'idees cap a on podem canviar. Alguns diuen la filosofia mort, no? Perquè no hi ha noves idees, però en aquest aspecte jo crec que aquí també els científics, matemàtics en general, tenen part de culpa, no? I perquè d'alguna manera s'han sumat al cap però no volen liderar i plantejar alternatius. És a dir, hi ha molta problemàtica global que segurament avui en dia les eines informàtiques i científiques permetrien fer una anàlisi científic de què està passant, i en canvi doncs, ho deixem en mans de polítics, eh? I per tant sembla que la ciència, la matemàtica, no hi tingui res a dir amb tots aquests temes, no? Com a molt es dedicaran a calcular riscos de si tal producte interessa o no interessa, no? En comptes de fer un plantejament sobre, global, no? I probablement podríem introduir prou dades i dir, fons, quants anys seria inviable fer un plantejament global? Avui en dia potser seria possible, no? I en canvi no hi ha absolutament ningú des del món de la ciència que ho hagi intentat.
Un sort desmuts.
Carles, tens algú, no?
Sí, jo tinc notícies. Tinc, per exemple, una que diu que la Xina comença a construir un gran radiotelescopi. Vol fer un de 500 metres de diàmetre a la província de Guizhou, a la Xina, tenint en compte que el més gran del món de radiotelescopis, el d'Arecibo, a Puerto Rico, que fins ara fa 305 metres de diàmetre, funciona des de l'any 1964, doncs aquest el volen fer de 500 metres de diàmetre. Uh-huh. Estarà acabat, esperen, a l'any 2014, i està posat com en un clot, en una zona càrstica, diu, i que aleshores doncs, estarà protegit per els turons del voltant de forma que no tingui interferències de sorolls naturals, diguéssim, de la Terra, perquè estarà com enclotat en la zona on te l'ha triat, no? Diu que tindrà 4.600 plafons convertibles i movibles, i és el que li tenen la forma d'aquest paraboloide, i cobrirà una regió del cel que va del zenit fins a 40 graus per sota d'aquest, o sigui, fins al 40 sota del zenit, i que és molt més amb els que no els 20 graus que pot abarcar només el d'Arecibo, o sigui que serà més potent, però li falten 5 anys per estar operatiu.
Molt bé.
Esperem que compleixin el calendari.
Xavi.
Doncs mira, una notícia d'aquestes de... Escolta, doncs. No, perquè hem mirat.
Ah, sí?
Mira, tant descobert.
Tu sí que estàs mirant el teu portàtil, però els altres escoltem, no mirem.
D'acord.
Vale.
A mi m'ha quedat gravat, és la primera comunió. Sento ara, Xavi, cada vegada que vaig al teu portàtil penso en la primera comunió amb el missal.
Sí, no, bueno, és per compensar. El contingut és a mi aquest fred, no?
És que continuem insistint que és un PC portàtil de butxaca, que deu fer com...
És que cada
un pamet...
I és aquesta que els vens, els hi demanaré.
I és d'un color blanc i en pan,
Sí, i no diem la marca perquè no tenim benefici. Però
de totes maneres, venen. venen unes enganxines que pots convertir d'altres colorines.
Ah, sí?
Sí,
ah.
Pots personalitzar. Si fos teu, per exemple, hi podria posar rosa, tot això.
No. Jo et posaria una creu aquí davant. Una creu. Posaria jo.
Sí. Val, invertir.
Un verd poma, no?
Un verd poma, també.
Ah, val, la
continuem. Sí,
sí, sí. La creu de la Inquisició?
Sí, sí, invertida, en tot cas. Doncs que han trobat un planeta un dels més petits, cada mes, cada pocs temps en parlem d'un, però aquest té gràcia perquè és un dels més petits trobats fins ara, és el doble de la Terra. El doble de la Terra és gran, evidentment, però s'ha comparat amb el que s'està trobant, doncs no deixa de que la cifra és significativa.
Petit, sí.
I és rocallós, és de roca, sembla.
Sí, l'únic que pega, em sembla, és la temperatura.
Sí, sí, penso que sí.
Sí, sí. Com per viure, no. És habitable, entre aquells habitables, entre cometes, em sembla que són, no ho sé, ara ho tinc aquí, 1.000 graus.
De 1.000 a
1.600. Sí, exacte.
Sí, sí.
Va, l'ha trobat, doncs, el telescopi francès, Corot, de l'Agència Espacial Europea.
Em sembla que té una òrbita molt excèntrica per això i està...
Sí, volta el Sol cada 20 hores.
Sí, però vull dir que té una...
De pressa, de pressa, eh?
Déu-n'hi-do, 20 hores.
No, volta el Sol cada 20 hores?
És molt,
la seva estrella?
Sí, vull dir, una volta a una estrella com el Sol cada 20 hores.
El seu Sol.
Sí, el seu,
el seu Sol.
El seu Sol.
Vale, és que jo... Té alguna cosa llegit malament perquè...
Té una velocitat de rotació, no sobre si mateix, sobre l'estrella. Això és el que he llegit, eh?
Va. La confirmació va arribar des del Teide, és a dir, el observatori del Teide va confirmar l'observació.
Bé, jo, ja que no tenim a l'Enric Estragués, si més no, una crònica, digue-li un resum que m'ha passat i que surt, em sembla, aquest mes a la revista Banyoles del mes de febrer, i és un resum d'un mes, des del 26 d'abril fins al 24 de gener, el que ha passat a Banyoles, i realment han tingut de tot.
Perdona, del 26 d'abril?
No, perdó, del 26 de desembre.
Ah.
Del 26 de desembre al 24 de gener.
Vale, vale.
I és que en un mes ens ha passat de tot. O sigui, entre el 26, 27 i 28 de desembre van caure 180 litres per metro quadrat de pluja. Tres dies bé. El dia de Reis, el dia 6 de gener, va nevar. Tenim una... El dia 8, una fred intensa. I la mínima és de menys 3,3 graus. El dia 17 va ser el dia que vam veure que bueno, els que van poder van veure un meteorit creuar el cel de la comarca, o sigui, un altre mitjà. El dia 19 és el primer dia que comença a fer vent, una ponentada amb ràfegues de 74 km per hora. El dia 24, la segona ponentada del mes, que arriba a un cop màxim de 97 km per hora a la zona nord. I després el mateix, això, i el desencadenant d'això és una caiguda tan forta de la pressió atmosfèrica, arribant a marcar 981 hectopascals, una cosa que no es havia donat aquesta pressió tan baixa des de l'any 1986. Vull dir que en un mes hem tingut neu, pluja, vent, meteorits, ben variat. No, després, jo recordo les connexions que fèiem l'any passat amb l'Enric, que eren d'una
multitud.
I cada setmana el mateix. Igual. I, ostres, aquí... Realment aquí n'hi ha per disfrutar, suposo, no?
Bé, ha sigut plegar l'Enric.
Exacte.
Sí. Bueno, es va dir que passat Setmana Santa...
Sí, però no us penseu que plegarem el programa perquè puguem tenir bones nits d'estrelles, eh?
Ah, no?
Malgrat que hi hagi males nits d'estrelles, sí, nosaltres perquè... continuarem.
Sí, divendres que... teníem prevista una observació i... Bé.
A les 10 de tarda ja la vam suspendre perquè estava tot completament tapat.
Va estar...
I va acabar plovent.
Digue'm.
Aquesta baixada de pressió, ho dic per un tema que em té... Quin dia va ser? Perquè...
El dia 24.
De gener.
De gener. Ah.
Això està relacionat amb que les clavegueres facin pudor?
Sí.
Sí, clar. Sí. Clar, no ve pressió atmosfèrica, puja la pudor. Sí. A la ve pressió l'aire es queda baix això, i el no haver-ne
no només passa a casa meva, sinó que a altres cases també passa.
Sí.
De fons.
Sí. Ja recordo de petit, el pare em deia,
sí, diu,
canviarà el temps, plourà perquè fa pudor al lavabo.
Ja.
Això ja sempre...
No. No. O sigui, en el fons tu el que tens és una columna d'aire dens a sobre teu, això és el que et marca la pressió. Aleshores, el no ve aquesta columna d'aire tan dens perquè és més fred o el que sigui, té més facilitat per pujar l'aire que està baix cap a dalt.
Però bé, hi ha el sifon allà, que fa de... l'aigua fa de...
Sí, però no tots els jocs tenen arquetes, el mosset ha secat un sifon, o
estan les cases mal fetes. És a dir, algun lloc sí que deu haver sifon, però no tot arreu deu haver sifon. El sifon en general de la casa tampoc hi pots comptar com els devien fer, jo crec que... Perquè aquest problema jo no l'havia notat en cap altre poble anterior a Banyoles. Per tant, aquí a Banyoles moltíssim.
Ja.
La veritat és que, per això m'agrada la pregunta, perquè dic, no sé si és que passa a casa meva.
Tenim el nostre corresponsal a Llagostell,
li podem preguntar l'altre dia també.
Rafael, bona nit.
Molt bona nit.
Molt bona nit.
Del Pla de l'Estany, com estem?
Molt bé, vostè, bé?
Fantàsticament bé.
Tu, teníem un problema. Aquí, per aquí a Llagostera, quan... les clavegueres de quan a quan fan pudor?
Sí, bastant sovint, també.
Bastant sovint. Això vol dir que no és només aquí a Banyoles.
No és només a Banyoles.
I he estat a pocs pobles.
Un problema bastant universal, eh?
Sí, sí, és universal, no? Perquè estàvem dient aquí que amb una baixada de pressió que va haver-hi bastant forta el mes passat, realment les clavegueres feien bastant de pudor. I a veure si això era una cosa nostra o a tothom li passava.
Penso que és bastant general, sí, sí.
Molt bé, sí. Bé, el que anàvem a parlar. Avui comencem, ja m'han dit que començàvem aquest... aquest apartat de respostes científiques a preguntes absurdes, no? L'hem titulat una mica així, i tu deies que series, bueno, bé, et vam embarcar, et vam convèncer de que realment, bueno, si et vull fer càrrec d'aquesta secció, sembla ser que t'ha fet gràcia, i no sé quines respostes es donaràs a aquestes preguntes que fem nosaltres, no?
Bé, la resposta anirà sempre en funció de l'absurditat de la pregunta, evidentment, eh?
Sí. Ah, pues bé. Per aquesta vegada havíem preparat una mica aquesta de... per què els primers extraterrestres eren verds, no? Això no sé si ens has sentit, ja ha creat una polèmica en uns d'entrada. No sé si ens has sentit...
Sí, la polèmica, fins i tot, eh?
Sí? Has sentit la polèmica que hem creat, ja, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Sí.
Però bé, després de la polèmica hem aclarit que, bueno, si més no, els del còmic eren de color verd.
Exacte.
Preguntem això, per què els primers extraterrestres eren verds? Tu què creus?
Molt bé, doncs jo... contradiré una miqueta en Carles Ponsarnau, que és que
vaja, home,
ha estat la polèmica, eh? Argumentant ja de bon principi que el pressupòsit de la pregunta era erroni, no? Ja que ningú havia aconseguit veure extraterrestres en realitat. Bé, de fet, podríem començar comentant que l'absència de proves no és prova de l'absència.
Ja, correcte.
O sigui, fins aquí tots es podríem estar més o menys d'acord. Aleshores, això en què ho enllacem? Molt fàcilment, a més, en per què els primers extraterrestres eren verds. Doncs resulta que a la dècada dels 50 va haver-hi uns senyors a Kentucky, als Estats Units, que van començar a veure ovnis, els famosos flying saucers, els platerets aquests voladors.
Uh-huh.
Molt bé, doncs els primers contactes en la tercera fase, que era quan aquests senyors tenien aquest avistament ovni i després l'ovni aterrava i entraven en contacte amb aquests extraterrestres, doncs els primers contactes van ser amb extraterrestres baixets i precisament de color verd. I d'aquí va sortir el terme Little Green Men, petits humanets verds, per definir de forma general els extraterrestres, ja quan es va començar a popularitzar la idea de les visites d'éssers de l'espai, eh?
Perdó, Rafael, això és el que van dir els... Perdona, Rafael, dic que això és el que van dir els senyors que l'havien vist per primera vegada.
Exacte, els que van veure un extraterrestre amb cames, baixant de la nau... a Kentucky.
Vull dir,
sorgeix el terme, sorgeix aplicat als extraterrestres en aquest moment, anys 50-60. Però jo vull anar una miqueta més enrere en el temps, molt més enrere. Com que la secció és es titula Preguntes absurdes amb resposta científica, doncs anem a donar la volta al tema i anem a buscar la resposta científica a aquesta pregunta tan fascinant. Per què els extraterrestres eren verds? Doncs, en efecte, jo penso que els primers extraterrestres havien de ser verds. Com us ho argumento? Molt senzillament, ens remuntem a la Terra primitiva. El planeta Terra, com ja sabeu, doncs té uns 4.600 milions d'anys. D'acord? Fins aquí, molt bé. Què passa? Fa uns 3.800 milions d'anys comença a generar-se la vida en el planeta Terra. I què tenim? Això era l'era precàmbrica, que es diu en termes geològics. Molt bé, és l'era geològica que va tenir més llarga durada, i apenes tenim evidència directa dels éssers vius que habitaven la Terra en aquell moment. Per què no tenim fòssils? Perquè eren éssers que no tenien estructures dures, que no podien fossilitzar-se fàcilment. Eren tipus ameves i éssers molt, molt microscòpics. Un d'aquests éssers, els primers éssers microscòpics que van habitar la Terra, van ser els bacteris. I dintre d'aquests bacteris, els primers en aparèixer van ser els bacteris fotosintètics, que s'anomenen bacteris cianobacteris. Ciano és aquesta primera part de la paraula, com el seu nom indica, fa referència al color blau. Els cianobacteris són els precursors de les algues, que són de color blau verdós. Per això quan tenim una població d'algues en un llac, doncs veiem aquesta superfície, aquesta capa verda, a la superfície tan bonica. Bé, doncs són bacteris fotosintètics, per què? Perquè poden aprofitar en exclusiva la font d'energia que n'hi havia en aquell moment a la Terra, que era la llum del Sol, el nostre estel pare o mare, depèn com ho vulguem interpretar. D'acord? bacteris fotosintètics que més endavant van desenvolupar molècules de clorofila per fer més eficaç aquesta fotosíntesi, aquesta transformació de l'energia lluminosa del sol en energia per funcionar ells com a microorganismes vius. Com ho completaven? Doncs amb aquesta energia del sol, per una sèrie de reaccions químiques molt complexes que no tindríem temps d'explicar ara, aprofitaven l'abundància de nitrogen que hi havia en l'atmosfera primitiva d'aquesta Terra. Aleshores, el problema seria un altre. La Terra estava deserta de vida. La vida va sorgir a la Terra espontàniament o potser va venir de fora de la Terra? Tots coneixereu una miqueta la teoria de la panespèrmia que va popularitzar l'astrònom Fred Hoyle. Doncs bé, què vol dir panespèrmia en realitat? És un terme del grec antic que vol dir l'esperma o la llavor de tot, de tota la vida. Fred Hoyle, entre altres astrònoms, pensa que la vida va arribar a la Terra des de fora de la Terra, va venir de l'espai exterior. Per tant, és possible que aquests primers bacteris que caiguessin a la Terra procedents de cometes, d'algun asteroide, d'algun meteor, d'algun meteorit força gran, que en les primeres etapes de formació del sistema solar aquests impactes eren molt i molt habituals. D'acord? Per tant, és possible que els primers organismes fotosintètics, que més endavant van desenvolupar aquesta clorofila, la clorofila, tots sabeu, que és de color verd, Per tant, ja comenceu a veure com hem lligat el tema. Uh-huh. Els primers extraterrestres, segurament, eren verds, per una qüestió d'eficiència energètica. Escolta... Si dubteu de la teoria de panespèrmia, si és veritable o no, doncs tenim una prova molt recent que precisament ens ha portat l'Agència Espacial Europea, que van fer un experiment molt curiós. Hi ha uns éssers també microscòpics que viuen al nostre entorn, és com una mena d'àcars, que els tenim al nostre voltant, viuen amb nosaltres, que es diuen tardígrads. Uh-huh. Són uns éssers, ja us dic, molt i molt petits, que fan fins a un mil·límetre i mig, com a molt, de llargada, vull dir que és realment molt petit. Es diuen també ossos d'aigua, perquè habiten en mitjans aquàtics, o molt i molt i molt, molt i molt humits, i es diuen ossos d'aigua perquè es veu que es mouen molt i molt lentament. No sé per què li diuen os, perquè un os, de fet, tampoc és un animal extremadament lent. Quina particularitat tenen aquests tardígrads? És que, si desseques a l'entorn en el que viuen, ells entren en un estat de latència i poden subsistir durant molt de temps, aletargats, fins que, quan el medi torna a hidratar-se, doncs es reactiven i continuen funcionant normalment sense que passi res. Doncs van pensar els astrònoms de l'ESA que seria interessant sotmetre una colònia d'aquests tardígrads a condicions d'ingravidesa a l'espai. Van embarcar un experiment cap a l'espai i van complicar l'experiència. I què van fer? Van destacar aquests tardígrads i els van sotmetre directament a l'exposició directa a la ingravidesa, però a més directament a l'exposició directa a l'espai, fora de la nau, però sense cap mena de protecció. Enteneu el procés?
Sí, sí.
A veure
sí.
Com podien resistir aquests organismes a aquesta experiència tan traumàtica. Imagineu-vos, tota la radiació solar, en fi, a la fredor, una cosa
sí,
terrible.
Sí, sí, les radiacions, tot plegat.
Tot plegat. Doncs clar, la sorpresa va ser que quan van recuperar la colònia de microorganismes cap a la nau, semblaven estar intactes. I en efecte, quan van tornar a la Terra a la mostra, van rehidratar aquella colònia de tardígrads i automàticament es van reviscular. Per tant, van estar diverses hores a l'espai obert, sense cap mena de protecció, i són organismes microscòpics, però que en cap cas ja és una bactèria, perquè fan 1,5 mil·límetres. Per tant, són petits animalons que tenen la capacitat de sobreviure a l'espai exterior.
Això és millor que les mosques d'en Xavi, eh?
Una bacteria, potser et generen un cometa.
També.
D'acord? Per tant, és una prova molt vàlida de la teoria aquesta de la panespèrmia, que realment potser la vida va venir de fora. En realitat, potser, tots al final som extraterrestres, encara que per sort no som verds.
Escolta'm, i la pregunta és aquesta, per què nosaltres no som de color verd, aleshores? Si els extraterrestres de fora...
Això és una altra pregunta.
Això és una altra pregunta per un altre dia.
Per un altre dia no allarguem. La pregunta avui era una i prou.
Exacte, una i prou.
Si podia respondre ràpidament, sí que tenim formes de vida bastant verdes, com sota les plantes o aquestes algues, eh?
Però els extraterrestres hem de ser nosaltres, no pas a les plantes. No, deixem-ho aquí, ja contestarem.
És antropocèntric, eh, Carles? No pot ser,
sí.
No pot ser.
Ens deixa verds, eh?
Democratitzar.
Ens deixa verds.
De la vida i de la intel·ligència, fins i tot, eh?
Molt bé, Rafael.
Bueno, deixem-ho aquí, doncs.
Deixem-ho aquí, la teva... Per dins uns 15 dies o així, en farem una altra.
Perfecte.
No sé, ja buscarem alguna així, també, d'aquestes tan fàcils de contestar com la d'avui, no?
Molt bé.
Vinga, Rafael, gràcies per la teva col·laboració i fins una altra.
Gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Adéu. Bona nit.
Adéu. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close.
close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.
Bé. Bé, com sempre, m'ha estat divertit això i ara estava una mica rient d'aquest tema. Però bé, posem-nos una mica més seriós, perquè el tema que ara toca realment és una mica, sembla ser una mica més, no més seriós, perquè la resposta era seriosa de per si, vull dir, a una pregunta absurda, evidentment, i no, la resposta ha estat i molt ben lligada i molt acurada.
Molt argumentada,
i que per això esperem, a veure, li hem de posar més difícil la propera vegada.
No semblava creïble i tot.
Sí, no.
És viable, totalment viable.
No, totalment.
Sí, però jo m'he quedat amb la gana de saber per què nosaltres no som de Colombia.
Bueno, ja li farem la pregunta.
Un altre dia. Bé, avui a mi ganes de parlar, com hem dit, de l'astronomia nàutica. I és que em vas passar un petit resum que realment era molt divertit, perquè deies, resulta ser que sabem on estem fent servir uns mètodes que no són aquests,
falsos,
que són falsos, no? És molt curiós això, no
sí, sé. És curiós perquè, de fet, jo el que volia fer era posar l'astronomia nàutica, que és de les poques coses que una mica hi entenc, doncs, com a exemple d'una altra cosa molt similar a la ciència, molt curiosa en ciència, que és l'utilització de models per entendre o per fer càlculs. Normalment un model en ciència s'utilitza per poder calcular coses, tinguem o no tinguem una teoria acabada al respecte.
Sí.
Vull dir, penseu que hi ha coses en ciència i en tècnica, i especialment en tecnologia, que s'arriben a fer càlculs increïbles i coses que funcionen i tot, per exemple, en electricitat. I els tècnics en electricitat pues, fan de tot, fan passar alta tensió, la tiren màquines i tot que funcionen en electricitat, fan els seus càlculs, no s'equivoquen, però tot el que estan utilitzant és un model, perquè no es coneix amb prou profunditat el fenomen elèctric. De fet, la definició de carga elèctrica és una definició purament matemàtica, és la integral de la no sé què, que hi ha un camp electromagnètic. Però no, clar, però això a la realitat pura i dura, on és aquesta carga circulant? És un model. Però és un model que funciona, clar.
Sí,
arriba l'electricitat i fem funcionar màquines elèctriques sí. I tot funciona molt bé.
I l'història està plena de models que han funcionat fins que algun intenta anar una mica més enllà, que llavors ha de canviar.
Sí. Llavors, l'astronomia, la navegació astronòmica, la navegació astronomia nàutica, és un exemple d'això, del que és un model i de l'autoritat que se li pot treure. Com moltes vegades passa, els models, els que els utilitzen i els que els fabriquen, ja saben el que estan fent. Saben que el que diuen no és veritat, però és útil per allò que poden fer.
Si obtens una resposta adequada, doncs
a unes preguntes que tu et fas, et permet calcular unes coses. En el cas concret de l'astronomia nàutica, que és un model que s'ha desenvolupat durant molts segles, i que de fet no ha estat totalment desenvolupat fins ben bé a finals del segle XIX, quan aquest senyor Marc va inventar la tangent Marc, que se'n diu, el sistema de la línia de posició, el Marc Saint-Hilaire. Això va ser el 1870 i pico. I encara no va estar prou acabada fins a 10 o 15 anys després, que es va donar tot el cos acabat del que diguem avui en dia astronomia nàutica. Uh-huh. L'astronàutica és un model que és absolutament fals, i ells ho sabem, que pressuposa que la Terra està al centre de l'univers i que, a més, tots els astres són equidistants de la Terra i estan en una cosa que diguem l'esfera celeste, que aquesta esfera és concèntrica, la Terra està al centre d'aquesta esfera. Tot això és absolutament fals, de principi.
Bueno, això és com els matemàtics que diuen que les vaques són rodones per simplificar, no?
Per simplificar. Sí.
Bueno, jo crec que són els d'experimentals, que parlen quan volen parlar els de matemàtics.
Amb aquest model astronòmic completament fals, que sabem que és fals i tot això, utilitzen mitjans matemàtics, especialment trigonometria esfèrica, el resultat final és que tu pots calcular la situació del teu vaixell a la Terra, al mar, bueno, a la Terra, al mar, vull dir.
Sí, al mar millor, sí.
Amb unes dades, amb una latitud, una longitud, una situació, aquesta sí que és real. Això sí que és real, perquè tu dius, ara estic aquí, per tant, la distància que em falta per arribar al punt és aquesta, i el rumbo que hauria de posar és aquest, i tu poses aquell rumbo, recorres aquella distància, i efectivament arribes allà on, al lloc físic on tu havies dit. No una cosa imaginària que funciona dins del model, sinó una cosa que està funcionant dins del món real.
Sí, la ciutat a la qual vas, el model diu que també està allà.
Sí, exactament. El model coincideix en dir... El model el que et diu és... Si tu dius tot això, i dius la tira de coses, dius que la Terra és concèntrica i que amb les fenes de la Terra... I dius que no sé què... I a més dius... I llavors ven totes les axiomes de la trigonometria esfèrica. I a més dius que tu estàs, segons tot això, estàs aquí. Llavors, aquest altre lloc està allà. I llavors... La distància per d'anar és aquesta, i el rumbo que hauràs de posar és aquest, i això sí que és real, el resultat final és real. A mi el que em fascina sempre és aquesta habilitat per augmentar el teu coneixement o per arribar a resultats pràctics, per calcular coses que a tu t'interessen, utilitzant aquesta variant, diguéssim, que és un model que la humanitat en el decurs de l'augment del coneixement, és a dir, de la història de la ciència, l'ha utilitzat sempre. Moltes vegades, inconscientment. És a dir, s'ha intentat simplificar les coses. De vegades conscientment, però moltes vegades inconscientment, fins a arribar a confondre el model amb la realitat. I està tan convençut de que com que el model em funciona, el que jo calculo resulta i es compleix i tot és així, vol dir que el model és la realitat. I per això... Un dibuix d'aquest francès que es diu René Magritte, que és un pintor de principis del segle XX, bueno, que té aquest dibuix molt conegut d'una pipa molt ben dibuixada, però a sota ell té escrit això no és una pipa. Clar, això no és una pipa, això és el dibuix
d'una pipa.
Això és un model. Això és un model. De models hi ha de diversos, de molts diversos tipus. No? Hi ha topogràfics, hi ha matemàtics, hi ha això. Aquest seria un topogràfic. És a dir, aquest agafa una pipa real i la redueix a dues dimensions. Primer, clar, la redueix de tres dimensions a dues dimensions, perquè és un dibuix. I després ha fet unes simplificacions i unes coses. Llavors tenim aquí un model d'una pipa. Això ens serveix també d'exemple, igual que l'astronomia nàutica. Uh-huh. Perquè... Si ara imagineu-vos que volguéssim explicar a algú que no ha vist mai una pipa, què és, i tinguéssim aquest dibuix, l'utilitzaríem segur. Uh-huh. I no només l'utilitzaríem per ensenyar-li que és una pipa, és que li podríem ensenyar a fumar amb pipa amb aquesta pipa, dir, mira, el tabac s'hi posen aquí, en aquesta casoleta d'aquí, després tu has de xucar aquí, em poses el misto aquí, llavors sortirà fum per aquí, i llavors per apagar-la hauries de girar al revés i treure el tabac. O sigui, ell després quan veiés una pipa no només sabria... Mira, és una pipa,
sí,
perquè...
Sí.
És que ja, seria... ja podria utilitzar la pipa i tot, perquè li hauríem ensenyat amb això d'aquí. Clar, el que passa aquí, hi han discussions avui en dia en això que diuen filosofia de la ciència, que és també molt interessant. El fotut de la ciència, quan t'aficiones, és que t'aficiones a fer preguntes, i llavors ja no pares mai. Fer-te-les a tu mateix.
És una droga.
Mentre no fas preguntes, no entres al món de la ciència.
Mentre no fas preguntes, no. Sí,
encara
sí.
Que siguin absurdes, com les que hem fet ara.
Les preguntes cada vegada t'encisen més, no? Llavors la vols saber no només com són les coses, sinó per què. Però a més, després vols saber i per què jo he après que això és així, no? I et continues fent preguntes.
Va sent per què és dir, encara, eh?
I per què, clar, jo el que veig i el que toco i tot això és el món real per mi. Però clar, sóc molt conscient de que la meva percepció de la realitat és limitada. Jo tinc uns quants sentits, uns sensors que són els meus sentits i tal i qual, i com els altres sers humans. D'això puc assabentar-me, puc tocar-ho, passar-ho, etcètera, etcètera. Sóc conscient que això pot no ser tota la realitat, evidentment. Jo no, vull dir, pot haver una altra realitat. Però les lleis que jo he arribat a entendre del que la ciència ens ha explicat de les coses que funcionen representa que ens expliquen com funciona tot, no només la part que no veiem. De vegades passa que coses que per nosaltres estan molt ben explicades, llavors passen fenòmens que no quadren amb el que d'això penses. No sé si és que les teories que tenim i els models que tenim fallen, per exemple, o és que realment estem interferint en un tros de realitat que nosaltres no podem percebre, però que té algun efecte en la realitat que tenim.
Sí, sí.
No estic parlant de bruixes, estic parlant...
No.
Per mi la realitat material i allò que està fet d'àtoms, que no és veritat... Perquè,
podria ser una quarta dimensió, per exemple. que no sí, la percebem, però
sense donar-li
existir.
La paraula es menciona, però una cosa misteriosa o no sé què. No, vull dir, coses que nosaltres no podem percebre perquè no tenim la capacitat de percebre. En el so ho sabem, nosaltres tenim una capacitat de percebre el so d'aquesta freqüència,
sí, sí,
d'aquesta freqüència. Però hi ha més so fora d'aquí, i nosaltres no el podem percebre. Ara, amb mitjans artificials, podem percebre aquests... La llum el mateix, no?
Sí, sí.
Llavors, el que passa al llarg de la història de la humanitat, han hagut casos, per exemple, concretament en astronomia, que és la nostra, Ptolomeu tenia un sistema, tenia un model. Ell pensava que el seu model era la realitat, però en realitat s'havia fabricat ell i era tota una llarga tradició, un model, perquè partien d'uns axiomes que ni tan sols sabien ells que eren axiomes. És a dir, ells tenien claríssim que els cossos celestes havien de ser esfèrics, perquè de molt petits tothom deia que la forma perfecta era l'esfèrica, i això es donava per presentat. Quantes coses no estarem nosaltres donant per presentat? Perquè sí, no? Perquè ja són tan evidents que ni les discutim. Llavors, ells tenien aquest sistema. Aquest sistema, aquest model de Ptolomeu, en el moment que Copèrnic va descobrir o va publicar el seu sistema, li va costar molt, perquè tenia molta por del que li dirien, no? Però el Nova Revolutio, en aquell el llibre de Copèrnic, clar, ell va presentar un altre model. El va presentar com un model, ell sí. Ell va dir, això no és la realitat, perquè tenia por de que li diguessin, de que com que la Bíblia deia altres, en aquell temps era molt perillós, no? Galileo, de fet, va acabar a la presó. Doncs ell tenia por, i a més em penso que Copèrnic, a més era religiós, era clergue, era sí. Capellà.
Protestant, però era capellà.
Protestant, i llavors encara devia tenir problemes de consciència i tot això, no? Ell va presentar el seu sistema com un model. Va dir, això és un model. És a dir, és un sistema de càlcul. Jo amb aquest model meu puc calcular les òrbites. Ja sé que les coses no són així, però em permet calcular, doncs, els eclipses, les trajectòries dels astres, les circumvolacions, els passos pels meridians, en fi, tots aquests càlculs astronòmics que vull fer, amb aquest sistema es poden calcular. Que en aquell moment no era veritat encara, això. Uh-huh. Per això molta gent li va discutir, perquè el sistema Ptolemaic estava molt refinat, a base de fer xapusa sobre xapusa i correcció sobre correcció, però estava tan refinat que en aquell moment, si tu volies calcular el pas pel meridià d'un astre, i t'anaves al sistema Ptolomeic, el teu resultat és més exacte que si t'anaven al sistema Copèrnic. En altres coses, perquè Copèrnic encara pensava que les òrbites eren circulars, sí, encara que ja no era la Terra el que estava en el centre del sistema solar. Però ell continuava pensant que les
en
òrbites...
Kepler encara no havia actuat.
Kepler li va costar molt acceptar que les òrbites eren
elíptiques.
Li va costar molt perquè en el seu cap tenia ficat un model que era el de Copèrnic,
sí, sí.
I perquè continuava convençut de que les òrbites havien de ser circulars, perquè sí, i llavors tenia tan ficat dins d'aquest model que era incapaç, bueno, que era incapaç, que cada vegada que amb els seus càlculs veia que jo no era un cercle, pensava, ho he calculat malament, i va tornar a calcular i a recalcular. Un home molt meticulós, fins que va haver d'acceptar a contracor, en contra de les seves conviccions, perquè se li desmuntava el seu model, que havia fabricat un altre model, que llavors les òrbites eren elíptiques i no d'això, amb les tres lleis de Kepler i tot això. I llavors aquí sí, a partir de Kepler, les prediccions fetes amb el model de Copèrnic i de Kepler són més exactes que amb el Ptolemeic. Però esclar, ara nosaltres diguem lo de Kepler i Copèrnic, ara tal com ho tenim ara, és model o és la realitat pura i dura? Clar, la meva opinió, això és la realitat pura i dura. Vull dir, és real que els planetes estan seguint aquesta òrbita, i que això no és un model que em permet que dir, mira, demà a tal hora passarà pel meridià, i jo comprovo que Venus passa pel meridià. No, estic dient molt més que això. Estic dient que efectivament Venus passarà demà pel meridià, però és que Venus, a partir d'aquest moment, seguirà aquesta trajectòria i la seguirà. I respecte al Sol, estarà aquí i després aquí, en tot moment. No només Venus, sinó tots els altres planetes.
Sí, sí.
Perquè el que tinc ara del sistema solar no és un model, és una fotografia de la realitat. Hi ha una diferència molt subtil entre el que és model i teoria. És tan subtil, o almenys a mi m'ho sembla, perquè no l'he arribat a entendre. Ja ho procuro estudiar. És molt, de vegades penses, no sé si ara m'està parlant de model o de teoria, per mi, per simplificar, una teoria és el que intenta explicar la realitat tal com és. La seva funció no és calcular coses, és explicar la realitat, entendre-la i explicar les coses són així. La demostració de que aquesta teoria és vera és que els seus càlculs funcionen, però el càlcul és només la prova del nou de la teoria. Mentre que el model és al revés, el que vol és calcular. La prova o la, de que aquest model no està gaire desviat de la veritat és que els resultats que obté funcionen, però és al revés, diguéssim, és al revés.
Sí, sí.
I ja per acabar, perquè no vull,
però pas, és que no sé, que parlem de la teoria nàutica, la deixem per un altre dia, eh?
No, perquè l'astronomia era un exemple de model que s'ha utilitzat, sí, i s'ha utilitzat, sí, sí, molt, i que s'ha generat molta generació al llarg de segles fins a acabar creant un model. Però el que volien els marinos no era explicar l'univers, era situar-los, sí, 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 al barco.
Sí, 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 és una eina, de fet.
Era una eina de càlcul. Jo, la meva, el que jo vull és saber on soc.
Sí, sí.
Utilitzo l'univers només com un, sí, sí, com un mitjà per jo poder calcular on soc.
Podien fer sumes o restes o integrals, però ells volien saber on estaven.
Ells volien saber on estaven, cap on havien d'anar i quan faltava per arribar. Això és el que volia saber. I amb aquest sistema...
Aquest pragmatisme potser és el que va fer que aquest model ptolemaic durés tants segles.
Quin?
Aquest pragmatisme, que s'utilitzés el dia a dia, que funcionés,
sí, que funcionés, clar,
el fet que funcionés, que fos pràctic i fos eficient, però les seves finalitats, doncs va fer que el model costés de destruir, en certa manera, no?
Suposo que sí, no s'ha destruït, de fet, perquè els càlculs que utilitza un GPS,
com a explicació, vull dir,
per situar-te, són molt semblants, eh? Ell també pressuposa moltes coses d'aquest tipus. Un GPS, vull dir, té ficada, sí, tota la tecnologia esfèrica dins.
El fet de paradigma cosmològic, d'explicació del funcionament de l'univers, sí que fa que el fet de que funcionés aquest model,
sí,
no,
sí,
es plantegessin un altre model.
Un altre
model. Si hagués començat a fallar, possiblement haguessin dit, busquem, sí, una teoria, clar, millor, clar, que de passada ens funcioni més bé a l'hora de navegar.
Tot així, en ciència ultramoderna, per dir-ho així, hi han coses en les que ja no saps. Per exemple, tota la mecànica quàntica, jo em pregunto si no és un model, i quan sents parlar els fundadors, en Bohr, en tots aquells, el que ells volen fer, i ho expliquen així de clarament moltes vegades, ells volen tenir un sistema de càlcul per les partícules subatòmiques, sí, saber poder calcular on són, què fan, quanta energia porten, quanta energia fa falta per desplaçar-les bé, tot això.
Però és un model, no una explicació de com,
exacte,
funciona.
I és la gran discussió que, sí, tenien tots els quàntics amb Einstein. Einstein pretenia explicar l'univers, sí, pretenia explicar la realitat. Els altres pretenien fer càlculs. I llavors el mateix Bohr va inventar un model d'àtom. No li importava que els àtoms foren en realitat,
sí, sí,
això.
Sí, el punteig, que estiguessin allà o no.
El que ell volia era poder calcular on estaven, sí, sí, quants, sí, electrons hi venen allà i què feien.
Sí, sí, perquè sortia una freqüència d'una banda de color tal quan, sí, feia una emissió, això, o el que fos.
I, de fet, tota la mecànica quàntica sembla més aviat un model, almenys l'esperit dels que la van fundar i els que les han continuat, és, a mi, jo no vull explicar què és la realitat. Jo vull fer uns càlculs, jo vull saber la partícula on anirà i què haig de fer per moure-la, això. Mm. I vull saber aquí quan vols li haig de posar perquè ping, perquè em salti aquesta partícula.
Sí, sí, de
jo,
fet,
jo vull calcular això.
De fet, estan estudiant i investint encara, vull dir, tot el, sí, que fan a Suïssa amb el sincrotró i, sí, tot això, sí, són proves a veure si la...
Però la gran diferència
ho encerten, no?
Amb relativitat.
Clar, els quarks no han vist encara.
No
saben,
amics,
que,
no,
estan dintre del nucli, suposen que estan dintre del nucli, diguéssim,
clar,
funciona la teoria,
sí, sí, sí,
i bueno, deuen estar allà dintre, sí, però no, sí, saben si n'hi ha més o dintre del quark hi ha alguna altra cosa.
No, no ho saben, no, no.
Sí.
És la gran diferència que... Entre això, no? La interpretació o la filosofia de fons de la mecànica quàntica i la filosofia de fons de la relativitat.
Sí.
I jo em pregunto si la gran dificultat que hi ha per fer-les quadrar, que és això que s'està discutint des de fa 50 anys, la teoria de la gran unificació, per poder deixar les contradiccions que hi ha entre les teories, no ve perquè en el fons són dues coses diferents. Una és una i pretén ser una teoria.
Però és
científic,
un model, en el fons, perquè si fos la teoria, ja estaria. Però com que és un model, tant
de dins
models, la d'Einstein és un model.
És un model.
Ell pretenia fer la teoria.
Pretén, o sigui, el seu camí, si farem un model, però vull anar cap a la teoria. I els
i
altres...
segurament no se'n va sortir, perquè si no...
Home,
ja no,
va,
no,
no,
va, se'n va sortir un model. No, passa que sí que la sensació que els que els dediquen més a la quàntica mesuren i prou. O sigui, és molt pragmàtic.
És molt, sí.
És la seva finalitat.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
és empíric,
sí,
totalment. Està demostrat perquè funciona així. Sí, sí. Punt.
Sí, sí. Els resultats són aquests, sí. Per tant,
fons, i no em vinguis l'altre, que l'altre ja és quasi entrar en terrenys quasi religiosos, venen a dir, no? Volem dir que fan un acte de fe. Nosaltres demostrem que la partícula es comporta d'aquesta manera i punt. I no van a plantejar un model d'univers en general.
Però ciència és preguntar-se per què.
Sí.
Perquè si no, no estàs fent ciència, estàs fent comptabilitat. Sí. Això és una altra història.
Això és la rèplica que se'ls hi pot fer quan te venen tant. Molt bé.
I de totes formes, amb tot això dels diferents models que van evolucionar, penso que hi ha una prova que per mi, ja, evidentment que és poc científic, no? Però que per mi és molt vàlida, no? És a dir, quan tu tens un model que tot se't simplifica molt, segur que és un millor model.
Sí,
dir, per exemple,
model, sí.
Una trajectòria d'objecte amb el sistema ptolomèic, doncs és complicadíssima la trajectòria. Clar, dir, la Terra ja no és el centre i passa a ser les òrbites són realment molt més simples,
molt més simples,
no?
Simples, sí. No? Però en principi era més difícil el càlcul amb el sistema copernicià que amb el ptolomeic al principi de tot.
Molt bé, Miquel. Dona sempre per poc temps, eh?
Sempre, sí.
No sé com ho fem. 2 hores i sempre es faltaria. 3 passaria igual.
Pues els programes que parlen de futbol, per exemple, són molt més llargs.
Sí, no?
I aquí hi ha molt més que parlar.
I a més a més hi ha prorrogada, depèn com.
I a més a més hi ha prorrogada. I per partit, i postpartit,
i repetició
de la jugada. I nosaltres
no hem de discutir amb un pan tomata.
També tenim repetició, podem sentir demà.
Sí, demà, sí, però sobre el mateix, veritat. Bé, queden 3 minuts. Primer de tot, anuncieu-vos el proper dijous. El programa de proper dijous seria, és un canvi, bueno, no sé, és un canvi perquè també parlem de rellotges de sol, sí. És una cosa, bueno, si vull parlar,
és el primer instrument astronòmic,
sí, per això que també, bueno, anem per aquí mateix. Tindrem un convidat que serà el Francesc Clarà, el mateix que el divendres següent, això dijous, el dia següent divendres es farà una xerrada al centre excursionista parlant de rellotges de sol. Una xerrada que és perquè vindrà acompanyada també de diferents models de rellotges.
Realment que són preciosos,
sí,
eh? Realment a nivell artístic fins i tot, sí, val,
no,
la pena de...
El rellotge de sol no és només allò que veiem a les parets, sinó hi ha moltes més variacions, sí, sí, de rellotges,
no,
de sol.
És, el son, la ciència que estudia això és la gnomònica.
Gnomònica, sí. Bueno, gnomon.
De gnomon.
De gnomon.
Que el gnomon és, sí, sí, sí. La barnilla aquella que...
No, pensava, sí, que eren els enanitos aquells,
no,
del jardí.
No.
És el que no, l'enanito s'ha cridat la corda al rellot, que està dins allà, ding, ding, tocant. Bé.
Bueno, jo volia fer una altra cosa, és dir que el dia 2 de febrer va ser el Dia Mundial de les Zones Humides i que el cap de setmana es farà tota una sèrie d'activitats aquí a Banyoles. El dissabte al matí una sortida ornitològica per Pinya Caixa Niu per als ocells a l'entorn de l'estany, però és que a la tarda hi ha unes xerrades al Darder, presentació de diferents treballs de recerca naturalista realitzats per estudiants, què pots fer com a voluntari ambiental al Pla de l'Estany, la macrofauna aquàtica de les llacunes de Can Morgat i la presentació del suplement monogràfic de la revista del Pla de l'Estany número 60 que es titula Sona lacustre de l'Estany de Banyoles, Estanys, Estanyols i Llacunes, editada pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany a càrrec d'un conegut nostre, un tal Joan Anton Avellan i d'en Miquel Campos.
Uh-huh.
I això es complementa amb el diumenge dia 8, que hi ha una sortida matinal per anar a veure els estanyols i bullidors de la vall de Sant Miquel de Campmajor. Qui estigui interessat, a les 10 del matí davant de l'hostal de Sant Miquel de Campmajor.
Esmorzat, ja, o sigui, és anar-hi abans i esmorzar, i després a les 10 ja està esmorzat. Esperem trobar... Fa poc hi ha anat, encara hi havia uns amb més aigua que altres... No sabem després d'aquestes pluges, perquè a vegades pot ploure aquí i ja sabeu com funciona el sistema càrstic aquí, que per molt que plogui Banyoles, potser estan buits, i potser aquí Banyoles no, i llavors s'emplenen perquè l'aigua ve de la zona d'Alta Garrotxa. Tot això en parlarem el dissabte i el diumenge. I ja ho sabeu, dijous vinent, a les 8 del vespre, rellotges de sol, i per divendres guardeu-se també a les 10 del vespre al Centre Excursionista de Banyoles. Seguirem amb aquesta xerrada de rellotges de sol. Res més, bona nit i
bueno,
gràcies per
escoltar-nos. Aquest divendres podrà ploure perquè com que fem la trobada
també
sempre tancat,
ah, sí, sí,
però
sí.
Segur que farà una nit espaterrant de bona, ja veuràs.
No té que fer però... sol per provar els rellotges de sol?
De dia sí, clar. Perquè de lluna no.
De lluna no.
Bona nit.
Adéu, bona nit.